Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts
tothom. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, una fonda que ja hem canviat l'hora, una fonda que arriba a la primavera i una fonda que fa olor de llibres de cuina. I es nota això, perquè avui farem una fonda especial. Vinga, primer de tot anirem a veure quin nou restaurant ens posa l'Òscar Gómez a la nostra estimada guia. Després anirem cap al Baix Empordà, on l'Enric Hercé ens parlarà de peixos. Tornarem a Barcelona i anirem a veure en Daniel Jordà, un dels flequers més creatius que tenim a casa nostra, que ens parlarà de pa fi a casa. I després, al final de tot, anirem a veure en John Cake, que té sabates noves. Sabates noves per dues bandes, perquè té un nou establiment on fa aquests pastissos de formatge tan espectaculars i també perquè acaba de treure el seu llibre del forn. Ja ho veieu. L'Enric, en Daniel i en Joan, tres personatges i tres llibres per aquest Sant Jordi. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja el teniu a punt. A punt, l'Òscar, el nostre gastrònom de confiança, l'Òscar Gómez. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Com estem?
Bé, home, bé, fantàstic. Què, has sortit de la Ciutat Comtal aquesta vegada o no?
No, aquesta vegada m'he quedat al Cap i Casal, al barri de Gràcia, però d'alguna manera sí que he sortit, perquè avui us recomanem el restaurant Diània, que és un restaurant del barri de Gràcia, que fan una cuina de cuina valenciana. És un restaurant de cuina valenciana. Per tant, quedem a casa, però viatgem una mica també.
Clar, bé, bé, bé. Fantàstic, fantàstic. A veure, va, i què, aquest restaurant? Perquè aquest no el conec de res, eh?
Doncs mira, és un restaurant, a mi m'agrada molt, perquè és aquests restaurants de maneres senzilles, preus assequibles, cuina casolana, portada per gent jove. Pep, jove des de la nostra edat.
Clar, no sé, igual, jove, jove.
Que ningú es pensi que són adolescents, però són gent jove, són una gent jove. De fet, fixa't, funcionen com a cooperativa. Són el Jordi, el Roger, la Neus i el Fernando. I ells són originaris de la Safor, de la comarca de la Safor, a València, prop de Gandia. Aleshores, porten a Barcelona tota aquesta cuina clàssica, tradicional valenciana, és a dir, molt d'arròs i aquest tipus de cuina que tots tenim al cap, molt ben feta i a uns preus molt assequibles. A mi m'agrada molt i que el seu logotipus, a part de la paraula Diània, tinguin també una falç que ell interpreta com una falç arrossaire, també crec que inspira molt i diu molt del tipus de cuina que volen fer.
Bé, 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 bé. I què hi vas estar aquí?
Doncs mira, a mi m'agrada molt anar a tastar el plat del dia, que és una fórmula que tenen, i sempre en el plat del dia hi ha o un arròs o una fideuà.
Bé, 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 bé.
Clar,
bé.
Perquè hi són molt de país. Aleshores, per exemple, vaig tastar una paella de verdures molt bona, fan molt bé els arrossos, de debò. No és per caure en el cliché, perquè sí, valencians els fan molt bé. I també em va agradar molt una fideuà al vi, que és una fideuà, la fan amb fideu gruixut, amb molta ceba de sofregit, i li posen de xitxa, li posen conill, pollastre i costella de porc. És una fideuà molt substanciosa que, de fet, ells mateixos em van explicar que una mica és la versió de la paella valenciana per les carns, no hi ha garrofó ni res, però feta amb fideuà. I si vols sortir del tema de l'arròs i la fideuà, també pots tirar, per exemple, unes llenties amb verdures i penques de bleda. Tot, ja veus que és un tipus de cuina molt, molt tradicional i molt casolana.
Sí, tradicional, però és allò que sempre diem, Òscar, que el format, diguem-ne, de paella o inclús el format fideuà, tant la, diguem-ne, tant és agradable menjar-lo un dia de cada dia com fa diumenge, no? En canvi, per exemple, menjar-te allò un, no sé, un cap de setmana, un diumenge, un plat de mongetes o de cigrons, fixa't que els restaurants no hi solen estar pesats, no, amb això?
És veritat. Això, tenim prejudicis amb aquest tema. Jo trobo que és normal que associem plats amb la festa i, evidentment, aquestes associacions que fem ens acompanyen i formen part de la nostra cultura gastronòmica. Aleshores, no sé si estan molt fonamentades, més enllà del lligam emocional, però, bueno, jo trobo que també està divertit que lliguem aquests plats a les festes, la veritat.
Que bé, que bé. A veure, va, sí. què més?
Ja. Mira, cosetes que pots acompanyar amb el plat del dia. Doncs, per exemple, fan unes coques de dacsa. La dacsa és el plat de moro. Farcida amb bledes i tomata seca, o farcides amb tonyina, ou d'ull i anxova. Fan unes excel·lents, però molt bones, croquetes de putxero. Oh. Fan unes encara millors mandonguilles de Badejo, que és una cosa espectacular. I, bueno, si vols pilota de putxero, fan la paella de faves i carxofes, els arrossets, arròs negre amb gamba, tots aquests plats, l'esgarraet, que és una mena d'esqueixada, però en versió valenciana, en fi, fan tot de plats, perquè, de fet, si mires a la paret quan estàs dinant, està ple de cartells i d'informació de gastronomia valenciana, zones, com li diuen a un cert ingredient en una zona, en una altra, que es fa en aquesta comarca, que no. En realitat és una immersió a la cultura gastronòmica valenciana aquí, a Gràcia, a Barcelona.
I, a més, hi ha una cosa d'aquelles que et transporta una mica, a mi, en aquest cas, a la meva infància, que moltes vegades, que això no en parlem gaire, que és, diguem-ne, sigui la decoració o sigui el propi restaurant, però aquestes taules de marbre amb el peu de ferro...
Sí, ja dius, no... són meravelloses.
Sí.
Són aquests peus de ferro golat que dius, això no ho mourem ni entre dos. I després, per exemple, a la sala que tenen on està la porta que dona a la cuina, tenen penjades una quantitat gran de paelles, molt grosses, que a mi em fa molta festa. I a la paret hi ha també parts que estan alicatades amb aquest tipus de rajola decorada que és típica també del País Valencià, molts de colors. De debò que és un local que, dintre la seva senzillesa, transmet moltíssim la cultura i el tarannà del País Valencià.
I de postres, a veure, de postres, Òscar...
Mira, de postres, te'n diré dos. Vaig tastar una coca de dacsa amb gelat d'orxata i xocolata fosa per sobre, i en ous, que estava molt bona. Però encara m'agrada més el burramissú. Que és un nom molt divertit, perquè a la zona de la Safor tenen una beguda clàssica que es diu burrete, que la fan amb cafè licor d'Alcoi, que és un cafè licor típic d'Alcoi, i en aquest cas a la beguda li barregen Coca-Cola. Llavors, en aquest poste no hi ha Coca-Cola, però sí que han fet un tiramisú amb aquest cafè licor típic d'Alcoi, i aleshores li diu un burramissú, i és un tiramissú fet amb aquesta particularitat de que és un cafè, un licor cafè de la zona de València.
I a tu que t'agrada el licor cafè, eh?
Exacte, perquè la meva dona és gallega, aleshores el licor cafè m'ha d'agradar perquè, en fi, hem d'acabar bé els àpats amb la parella.
Exacte. Doncs escolta, a mi m'agrada molt aquest menú, eh? Jo, això, sí. Aquesta fórmula del migdia, carai.
Sí, no, m'he descuidat de dir que la fórmula aquesta del plat de migdia sempre l'acompanyen amb fruita fresca. Per exemple, una taronja pelada i tallada amb canyella, aquest tipus de fruita. O sigui, que dintre del plat t'inclouen la fruita fresca i si no, doncs pots tirar més pel burramissú, que jo reconec que una cada dues vegades peco i agafo el burramissú.
El burramissú. Doncs entra a la nostra estimada guia Virgínies al restaurant Diània del carrer Mozart, número 20, de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada gran.
Fins la setmana que ve.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs ja hi som. Som aquí a prop del mar avui, parlant amb un bon amic que és un gran cuiner, que és un gran escriptor. De fet, la seva tesitura, podríem dir, del Fogons, no sé si és més gran la del Fogons o la de o la de les paraules, perquè un cuiner que escrigui, que pensi, que cuini, que realitzi en aquest món culinari i, de fet, amb una cuina pròpia, amb una divulgació i, sobretot, sempre amb aquest coneixement cap al producte. Un home, l'Enric Herce, que avui ens parlarà del seu deliciós mar. Enric, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Com sempre que estic amb tu, fantàstic.
Sí, està bé, aquí a prop del mar, eh?
A prop del mar és la vida. Les grans civilitzacions s'han fet a prop del mar.
Ets de l'Empordà, tu?
De l'Empordà, del Baix Empordà. Soc fill de Sant Feliu de Guíxols, enganxó.
Ja fa una bona colla d'anys, eh?
Home, uns quants. Uns quants.
Escolta, acabes de treure un llibre amb Cossetània Edicions, Deliciós Mar. Suposo que aquest era un d'aquells llibres que et feia més, podríem dir, més il·lusió fer, ja que tu els últims anys i panys te'ls has passat molt a prop del mar, cuinant entre fogons.
Sí, tens tota la raó. És un llibre que fa molt temps que me roda pel cap. De fet, s'ha anat escrivint al llarg dels anys i també tens raó amb això. Les meves últimes cuines, els últims, pràcticament tota la vida, han estat ben bé arran de mar, algunes fins i tot a sobre del mar.
Aquestes cuines d'hotel, aquestes cuines grosses, aquestes cuines on hi ha cub de fer, no? Aquesta planxa tan gruixuda que allà s'hi fan coccions a alta temperatura, però també a baixa, i en canvi, tan diferent que és de cuinar el peix a casa, eh?
Sí, és que en general, tu bé ho saps, la cuina de casa és molt diferent de la cuina professional. I això és una cosa que s'ha de tenir sempre en compte. Tothom, els cuiners, a l'hora que duen fent receptes per als comensals, diguéssim, per la gent de casa, i la gent de casa de no voler recrear a casa seva receptes que mengen al restaurant. Cada cuina té un lloc i té una manera de fer-se, és diferent.
Clar, i hi ha una cosa, mira, ara fa molt poquet vaig estar fa uns dies amb un cuiner de restaurant i em deia que ell de peix no cuinava gaire perquè és que no li agradava l'olor de peix. Curiós, no?, que un cuiner digui que no li agrada l'olor de peix.
Home, no sé si és un cuiner que treballa a la Vall de Bianya o a la muntanya.
No, d'arran de mar, mira.
Doncs aquest senyor té un problema. Aquest senyor té un problema, perquè, esclar, arran de mar, aviam, jo sóc empordanès, i sempre dic que sóc un cuiner amfibi, de mar i de terra, com bon empordanès. Però, esclar, en aquesta equació, que jo sempre dic que és una equació màgica de la mar i de la terra, que, a més, és el que caracteritza la cuina catalana, el mar i terra, no trobarem res més definitori. Sempre la part del mar, per mi, sempre és molt més important. És més ampla, més diversa, més exòtica, si tu vols, més, no sé, més divertida.
M'agrada que diguis això, que és més ampla i més diversa, perquè si ara avui agafem tu i jo i segurament ens anem, no sé, aquí a pocs quilòmetres i ens anem a un supermercat o a una botiga i mirem el peix, veurem que tot el peix és igual, molt divers, però en canvi, diguem-ne, de cares al públic final, hi ha molt poca viabilitat. Per què passa això, Enric?
Bueno, això és una de les coses que m'ha impulsat a escriure aquest llibre, que és una mica el gran desconeixement del peix que té el públic en general. És curiós que sent Catalunya un país que viu a vora del mar, que viu mirant al mar i en molta part del mar mateix, doncs hi ha poc coneixement per la gent de les espècies del peix. I això ens trobem al restaurant, i tu te l'has trobat moltes vegades, i ens trobem sovint, que els clients coneixen mitja dotzena d'espècies al restaurant i mitja dotzena que són diferents a casa. A casa cuinem uns peixos que normalment al restaurant no cuinem. Però en tot cas hi ha poc coneixement. Als restaurants tu te trobaràs sempre que els clients coneixen el llobarro, la dorada, el rap, el llenguado, el lluç. I aquí hi ha gent que...
I el de les barretes, no?
Bueno, això ja, dir-li peix això és molt agosserat. I a casa el mateix. A casa la gent coneix doncs, el lluç, la sardina, el barat... Hi ha poc coneixement. Això és una de les coses que m'ha impulsat a escriure aquest llibre, de presentar al públic, a qui vulgui ser amable i generós de comprar el llibre, doncs tot aquest mercat tan variat i assortit que tenim de peixos, de mariscos, de cefalòpodes, la despensa marina és infinita i és molt atractiva.
Clar, així com, per exemple, coneixem que hi ha una temporada, tot i que les temporades a terra, arran de terra, també van canviant, perquè ara tomates gairebé tenim tot l'any, els pèsols ens arriben al mes de novembre-desembre d'aquí al Maresme, una miqueta més enllà d'on som avui, aquí al Baix Empordà, el món del peix també és molt temporal i, en canvi, com que ens ve de molts llocs diferents, també hem perdut la cultura de la temporalitat, no?
Sí, 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 passar les verdures, que és una cosa potser més evident, entre cometes, perquè és el que dius tu. Avui dia parlar de temporades és molt complicat, fins i tot per la gent que ens dediquem. Jo tot sovint tinc que pensar, hòstia, ara hi ha això, ara hi ha l'altre. A més, els cuiners són molt punyeteros i molt capritxosos, i volem cuinar de tot, tot l'any. I volem fer aquelles recetes que ens venen més de gust, perquè és que vull fer això ara, no? I truques al teu verdurer o al teu dia i dius, escolta'm, necessita això. Diu, que no és temporada, segur que n'hi ha, segur que és temporada en algun lloc del món. Però sí que és veritat, i tenim que tornar una altra vegada a la temporalitat de l'alimentació, en tots els camps. I en el peix, el mateix, aprofitant-se, perquè a més, aquest llibre, una de les coses que fa, a part d'explicar tot el ventall de possibilitats marines que tenim, és dins en quin moment de l'any és més aconsellable portar aquell peix o aquell marisc a la nostra taula. Més aconsellable perquè estarà en el seu millor moment, organolèptic, aquesta paraula tan, que diu tantes coses, i a més en el seu millor moment de preu. Tot que el preu ja saps que últimament... Oh.
Sí, el preu va com va, però a més hi ha espècies com per exemple el seitó o com la sardina, que fa molt pocs anys dèiem que era un peix sense preu, gairebé un peix de molt bon valor gastronòmic però de poc valor econòmic, i en canvi avui en dia veiem peixos que han pujat molt de preu. Mira, l'estiu passat vaig veure uns barats, s'ha de dir que fora d'aquí, però que estaven a més de 20 euros al quilo.
És una bogeria. Sí, tens tota la raó, vull dir que trobes uns preus desorbitats però en tot, perquè avui dia te'n vas a comprar una bossa de pomes i te claven 3 o 4 euros, o vols fer un gazpacho i te costa un gazpacho com si fessis una paella. És una passada els preus com han pujat. Tot i això, quan és temporada, doncs els peixos, com tot, estan a millor preu, són més accessibles.
Aquí tenim aquest deliciós mar, aquestes receptes i històries de la Mediterrània. Clar, si agafem un coetani teu, que ja fa uns quants anys que hi ha en el tema entre nosaltres, en Josep Pla, ell tenia la seva llista dels millors peixos, no? No sé si coincideix la llista d'en Josep Pla amb la de l'Enric Herce.
En bona part sí, aquest home tenia bon gust. També és veritat que feien les afirmacions una mica rotundes i de vegades en Josep Pla anava al seu criteri. No, però sí, en realitat tenia bastant encert i coincidiríem bastant, sí. Josep Pla per mi és un referent, a més, com a escriptor i tal, no com persona, que ja sabem els seus casos foscos, no? Però sí, sí, podien coincidir bastant, sí.
Clar, ara dèiem això de les temporades, ara estem, fa molt poquet que hem començat la primavera, hem canviat l'hora i també canvien els peixos, com dèiem, i ja comencem a veure, per exemple, que comencen a arribar algunes barques de seitons preparats a la gent de l'escala d'aquí d'una miqueta més amunt per poder començar a posar els seitons amb sal i que es transformin en anxova. Això també canvia, diguem-ne, les cartes als restaurants, perquè cada vegada veig més cartes, diguem-ne, que són més fixes, i en canvi jo crec que el bonic de ser cuiner com ets tu és de tenir una carta molt oberta, no? Què m'ha arribat avui? Doncs això puc fer avui el que sigui, no?
Sí, tens tota la raó. Vull dir, de fet, en l'època dels nostres pares, que eren cuiners, les cartes de restaurant, tu saps que sempre eren les mateixes, i les espècies sempre eren les mateixes. També és veritat que no es tocava tant el peix com podem tocar ara. I amb tota la vinguda, la renovació de la cuina, la nova cuina, totes aquestes històries, la cuina del mercat, com si qualsevol cuina no fos de mercat, no? Doncs anava una mica encarada tot això, a poder fer, anar variant la carta d'acord amb la temporada i d'acord amb els productes que te vas trobant al mercat. Hi ha la dificultat, és veritat, que tenim tots, que anem molt atabalats, ens agradaria a tots, a tu, a mi, a qualsevol cuiner, què ens agradaria? Anar a les 8 del matí al mercat, triar unes coses, cuinar el que vulguis, com vulguis, i presentar-les als teus clients. Això no sempre és tan fàcil. Però sí que és veritat que ens hem de mirar de fixar-se bastant en això i mirar de fer una cuina adequada a cada moment de l'any. Ja no només pel producte, sinó fins i tot perquè la natura mateixa ens predisposa a menjar aquests productes. Jo sempre dic que si volem una cuina saludable, vull dir que sembla que parlar de cuina ha de ser parlar de salut, quan són coses paral·leles, però no coincidents sempre, doncs el receptari tradicional català ja te diu en quin moment de l'any has de menjar cada producte, i no te diu per què, però ho pots intuir. Ara quan arriba la primavera necessites coses verdes que te portin minerals, vitamines, que predisposin per la calor de l'estiu, coses més lleugeres que no portin tantes calories perquè el temps és millor i el teu cos no té que generar tanta calor. Això és salut, i en això el receptari tradicional català, m'imagino que com tots els receptaris tradicionals de cada país o de cada regió, són idònios, són llibres de salut.
Doncs va, vinga, anem a fer la llista de l'Enric Hercé, perquè de ben segur que hi trobarem aquí peixos molt poc coneguts, que, com deies ara, no? Si anem a comprar, segurament que ho hem de fer una llista, tothom posaria el lluç, el rap, perquè no té gaires espines, de fet només en té una, i és molt fàcil, eh? El problema són les espines, no? Lluç, rap, llenguado, turbó, i gairebé para de comptar Dorada i Llobarro, que n'hi ha de piscifactoria, no? I que això és un altre capítol per un altre dia. Sí. Però a partir d'aquí, Enric, tu què creus? Quina és la teva llista dels peixos més agraïts? Peixos, cefalòpodes, crustacis?
Depèn una mica del que vulguis fer. Com te deia abans, hi ha una cuina per cada moment. Per mi, el peix rei del mar, que jo sempre dic que és un peix fetitxe, no? Per mi és l'escorpora, la rascassa. La rascassa trobo que qualsevol cosa que facis amb ella te quedarà fantàstica, amb aquella carn, aquella gelatina que té, quan la lligues amb unes patates, amb uns fideus, amb uns arròs, amb una sopa, per mi és el peix idoni. A prop d'ell estaria la lluerna, que són peixos que s'assemblen molt. La lluerna és una mica més eixuta, la carn, però també és allò de sabor a mar. Jo, aquí, parlant dels peixos de roca, d'aquest tipus de peixos, el corbai m'agrada molt. Tot que parlàvem allò de Can Pla, que deia que en corbai estaria a mig camí, el corbai, si és un corbai d'aquests de roca bons, perquè hi ha corbais d'altres procedències que no té res a veure, també és un peix extraordinari.
Clar, el corball, Enric, s'ha posat molt de moda els últims 5 o 6 anyets perquè tota aquesta cultura, diguem-ne, del ceviche, no?, de peruà, de la cuina crua, el corball és un dels peixos que ells més tenen allà.
Sí, a més també és un peix que s'està venguent com el llobarro o la dorada de piscifactoria o de granja, digueu-lo com vulguin, i tal. Però un bon corball, cuinem a la catalana, tu, fotem sofregit, fotem patates, fotem brou, que faci una mica de xup-xup, no massa tampoc, que no se'ns vagi tot amb el suc, però fem-lo així. Llavors, peix d'escata, doncs, a part d'això, doncs, de la família de l'escata brillanta, doncs, els sars, els pagells, els dentos, els pagres, no, tots són fantàstics, i tots ells segurament són més sabrosos fins i tot que el llobarro, o sobretot la dorada, que és més senzilleta de gust.
Però fixa't una cosa, eh? Hem començat per peixos que aquests encara més o menys els podem trobar en peixateries, no? Ideals per fer amb suquet, com deies jo, la cassola catalana, aquesta cassola corbada, però ara ja ens has dit algun peix que ja ens costa trobar a les peixateries, no? El pagre, per exemple.
Sí, això, la primera vegada que vaig ser conscient d'aquesta manca de coneixement de la gent, no va ser precisament a Girona. Tu saps que la part de Girona, la part de la Costa Brava, quan ja ha parlat el nostre amic Jaume Fabra, que ja ha escrit alguna vegada, la gent de la Costa Brava segur segurament som els catalans que coneixem més el peix, que tractem més el peix. Tot això també se va diluint, també, no? Però quan varen, fa uns anys que, saps que varen estar al pòsit de pescadors d'Arenys de Mar, varen passar una dotzena d'anys allà, tractant més el puc de la gent de Barcelona i Rodalies, hi havia molt menys coneixement. Vull dir, peixos com això, posaven a la carta, posaven sars, pagells, rogers, els molls, això, i els posaves i no se'n demanava a ningú. Saps què vull dir? Sí, però si són peixos extraordinaris. I no, hi ha aquesta manca de coneixement del peix.
Clar, el roger, que potser és un dels peixos que els cuiners i cuineres de casa nostra, de cuina d'avantguarda, no sé si és per la mida o pel color que l'han posat. Bueno, jo crec que és el peix més mimetitzat a moltes cartes, no? El roger, el moll.
Sí, això té la culpa, aquí té la culpa l'amic Ferran Adrià. La culpa i la culpa de la Nouvelle Cuisine i del moment en què els cuiners van decidir deixar de passar el peix en safates i que els camells el desfessin i entretenint-se allà com beneits a treure les espines una a una. Perquè el roger té boníssim, el de roca, però té moltíssimes espines. I llavors, quan van decidir els cuiners, ara trobem les espines perquè el plat sigui més amable i més fàcil de menjar, el roger es va posar de moda. Llavors en Ferran Adrià va fer aquell cèlebre moll Gaudí, que és la coberta d'un dels llibres més importants de la cuina catalana, que és El sabor del Mediterrani, doncs llavors va ser el que dius tu, un peix de la Nouvelle Cuisine. Sí, sí.
Un plat, podríem dir, versionat d'un peix amb xamfaina, no? Però portat a l'alta cuina.
Portat a l'alta cuina. I segurament, i tu saps, si fas el roger, amb filetets, eh? I llavors les espines de lloc, doncs, fer uns caldos i unes coses extraordinàries, perquè és un... Bueno, ja diuen que és la becada del mar, el roger, no? Però tu agafes aquest filet i ho poses sobre d'una xamfaina catalana ben feta i ho menges tot plegat, jo crec que serà molt més... Potser no tan estètic o tan modern, però molt més bo, segur.
Ara ens has parlat de la vegada del mar, també podríem parlar de la vedella del mar, que els últims anys també s'ha posat moltíssim de moda, com és la tonyina. I dic tonyina en general, perquè aquí podríem parlar de moltes tonyines diferents, que sembla ja que els hi posem matrícula, les tonyines.
Sí, no sabem la tonyina que mengem quasi mai, eh? Podria estar... O sigui, ho podem deduir ràpidament pel preu. O sigui, la tonyina bona és molt cara i la no tan bona és més barateta. I de seguida ho veus, en aquí el preu no enganya, no? Mengem massa tonyina. I a més, mengem massa tonyina, sempre a més, no estem ja cansats dels tataquis i de la tonyina crua i tot això. Hòstia, els catalans no mengem mai pes cru. Jo tinc, no som mai, sé que vaig a contracorrent. I al restaurant en tinc un tataqui perquè la clientela ho demana. I he posat tonyina en ceba a la catalana i la clientela m'ha dit que me la mengi jo. Però me cuinem la tonyina en condicions, com l'hem fet tota la vida aquí a Catalunya.
Clar, parlem de la tonyina i podríem parlar de peixos, diguem-ne, túnits, com és el bonítol, amb un preu molt més bo que la tonyina. Evidentment, ni el gust és diferent, però jo sempre dic que no és ni millor ni pitjor, sinó que és diferent, sí. I el bonítol té molt de sí.
I tant, jo en tinc algunes recetes de bonítol, de fet, amb el llibre hi ha una, en altres llibres sempre n'he posat, perquè és un peix que m'encanta. A més, el bonítol en si, la seva presència a l'aparador, és com un projectil de canyó, t'has fixat? És un peix preciós, i l'obra, si té aquella camp vermella, és un peix que pot donar molt de sí. Té el problema, com sempre, del que estem parlant, les espines.
Hi ha una cosa que és important amb tot això, Enric, i és el fet també, diguem-ne, dels tipus de cuina. Una cosa és el suquet, és la cassola, l'altra és la planxa, però ara tenim la cultura, i ara que ens arriba, diguem-ne, encara més al bon temps, de les brases, no? Quins són per tu els millors peixos per fer la brasa?
El millor peix per fer la brasa, només cal que mireu la portada del meu llibre, que és el barat. Jo sé que abans parlaven de les corpora entre els peixos de tal, no? Però allà on es posi un barat fet a la brasa, i si tu vols llavors un pèl d'all olivert, una gota d'oli, això és extraordinari. I si ho menges al costat amb guarnit només d'un pa amb tomàquet, escolta'm, festa major.
I el millor peix per fer un escabeig?
Bueno, estaria entre això, les sardines, el barat també, ni un ni dos, o el bonitol també, sí, sí.
I per fer el forn?
Per fer el forn, jo estaria entre el que parlàvem abans de l'escòrpora i potser un pagre o un peix d'aquests, o un bon corbai també.
Has parlat de la rascassa de l'escòrpora, que jo crec que seria el millor per tu per fer un bon suquet. Sí. Però escolta, què em parles de peixos com aquests tan poc coneguts i a més que el nom no hi ajuda, com per exemple és la rata?
La rata, les aranyes, extraordinàries. Aquí el problema és una altra vegada la mida i l'espina. Són peixos que tenen molta espina, però si tenim la sort, i quan es compren sempre barrejats aquests peixos en general, i també algunes escòrpores també petitones, no? I sempre estan en totes les sopes i fan uns brous extraordinaris, ja siguin per lo que sigui, no? Però si aconseguim una bona rata, una aranya d'una mida, que podem fer uns filets i treure les espines, poca broma, eh? Jo tinc un plat d'aranya amb fideus o un suquet de rata, que és algo bestial.
Enric Garcé, moltíssimes gràcies per aquest deliciós mar. Esperem que el gaudeixis molt i que ens facis gaudir a la cuina d'aquestes espècies posades a la cuina.
Aquí us explico com ho teniu a fer i com passejar pel mar, sapiguem què és el que hi ha darrere de les roques i gaudir de tot. I el mar és fantàstic.
I del Baix Empordà, en Pep se'n va a Barcelona.
I avui, després del mar, ens anem cap a Barcelona, a la plaça Garrigó, perquè aquí tenim un creatiu que va començar fent belles arts, però que de ben petit ja ajudava els pares a fer pa i després algun dia se'n va anar cap a, podríem dir, a fer la seva guerra. Mira, entro aquí que veig que està fent pa allà, no sé què està fent aquest home. Daniel, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Tu no pares mai?
No. No, no. Bueno, tenim aquests horaris tan raros que anem al revés del món i aleshores sempre estem en marxa. A més, tenim clients, no?, que ens demanen coses i no parem, no parem.
En Daniel Jordà, és un creatiu o és un artista que fa pa o és un flequer que també és artista?
Bueno, no ho sé. Podria ser una barreja de totes dues coses. Sí que quan ens enfrontem a un pa, la manera d'acostar-nos al més és d'artista, de buscar... Però és molt també com fan els cuiners, no? De buscar l'essència, d'anar a buscar el producte, d'anar a buscar... Això, amb això sí que Tinc la base de la meva formació d'artista. Sí.
Aquí hi ha una cosa que acabo de llegir en el teu llibre que acabes de treure del forn, i mai més ben dit, de l'editorial Larús, que això de fer pa ha evolucionat més en els últims 10 anys que en els últims 70 o 80.
Sí, és que han canviat moltes coses. Els clients també han canviat. I després el tema de la formació, que ha entrat amb molta força a aquest país. Ells anaven molt endarrerits conforme a França o altres països europeus i Itàlia. Ha vingut la formació. La gent que es dedica a això, igual que va que el món de la cuina, també ha canviat. La gent que s'hi dedica a això és per passió, perquè li agrada. Abans una mica era el que no valia per estudiar, o era, no? No sé tu quina idea tens, però tot això ha canviat molt. I després el tema de les farines menys refinades, no? Abans el pa blanc, no? I ara farines diferents. La millor farina de mai la tenim ara. Vull dir que tot ha canviat molt.
Clar, això que dius tu, jo suposo que jo de la meva, diguem-ne, edat o de la meva joventut, diguem-ne, hi havia l'aprenent, que era aquell que no sabia res i que aprenia precisament fent pa. No anava a estudiar en una escola no hi havia una escola de fleques o així. Ara sí, ara tenim la sort que hi ha moltes escoles, bones escoles aquí a casa nostra, hi ha bons professors, hi ha molta informació, i com dius tu, no? És a dir, el món del pa s'ha eixamplat moltíssim per aquesta biodiversitat que tenim de cultiu de cereals, que per altra banda hem vist que els últims mesos, des de la guerra a Ucraïna, tot això també ha anat canviant.
Sí, tot el tema dels cereals és complicat ara mateix, el tema de la farina. Han hagut puges darrere puges tot el rato i, bueno, al final... Però no és algo que hagi fet canviar, no era dels canvis que parlava, encara que afecten també, perquè clar, al final, clar, tens problemes per acabar el mes, no? Però si han hagut molts petits canvis, també un relleu generacional, no? De la gent jove vol un tipus de pa diferent. La gent gran d'abans era pa blanc, senzillament, no? Hi ha molts canvis, i després també a l'hora de treballar els obradors, l'entrada de dones, no? Vull dir, tot això influeix, no?, en el món de la panaderia.
Jo recordo que abans, quan anaves a la fleca, tu sabies si volies pa de barra o pa rodó, també algun llonguet, i para de comptar, no? I ara, avui en dia, tens un catàleg, podríem dir, d'un repertori panarra, que és una d'aquelles coses que potser abans es menjava més pa, però es menjava un pa més bàsic, i ara potser se'n menja menys, però un pa, podríem dir, gastronòmicament millor?
Sí, sí. Abans no hi havia massa per triar, hi havia un pa bàsic, i a la gent ja li anava bé. Ara, home, fins i tot els restaurants tenen diversos tipus de pa per cada plat, vull dir, tot ha anat canviant. I també el tema de la salut ha entrat en força, el tema dels vegans, hi ha molts temes que han anat entrant, i la panaderia, igual que la cuina, igual que altres camps de la gastronomia, ha tingut que anar canviant.
Tu ets la tercera generació, podríem dir, de família panarra. Malauradament el teu pare ens va deixar fa molt poquet. Què et va dir el teu pare quan vas dir, mira, saps què? Ei, seguiu fent el que feu vosaltres, jo vaig per altres camins, no? Que això també, el món de la restauració, de l'hostaleria, passa molt sovint, no? Es veu molt normal.
Bueno, com bons pares, el tema era que no em fes mal, ¿vale? Això era el tema de dir, bueno, te'n vas sol, deixes la família, te'n vas... I la idea és, bueno, és un món difícil, és molt complicat. No prenguis mal, no? Perquè, clar, era començar a treballar, a fer petites tirades de pans per l'alta gastronomia, treballar molt, molta exigència, poc rèdit, perquè al final els restaurants, els estrellats no consumeixen molt de pa, i a vegades quasi gens, no? I havia sempre la preocupació aquesta de que m'anés bé. Vull dir, jo, bueno, com tots els pares, no?, que volen que no te la fotis, no?, bàsicament.
Clar, però hi ha una cosa que també ha canviat molt, segurament, des que el teu pare, per exemple, va començar amb tu ara, no? potser l'horari, no? Jo recordo la meva imatge, diguem-ne, de 50 anys enrere, és veure que el flequer s'aixecava a les 9 o les 10 del vespre i començava a fer pa aquella hora fins a les 8 del matí que anaves a buscar el pa per anar a l'escola. Jo no sé si tu encara fas aquests horaris o ja els has modificat una miqueta.
Jo cada vegada treballo més com abans. Jo ara estic entrant a treballar a les 2 de la matinada. Molts dies tinc panetone encara, que és un bon apart. Llavors m'obliga a venir molt aviat per acabar a una hora prudencial. Vull dir, si vingués més tard, acabaria més tard encara, no? Llavors m'estimo més venir aviat. Soc un rar avis, perquè m'agrada venir a aquella hora, m'agrada treballar i trobar-me sol a l'obrador i anar pensant. Però sí que és cert que els que treballen a mi venen una mica més tard i tenen un horari una mica més arreglat. Però allò de començar, que te deies tu, que començaven a les 10, les 11 de la nit i feien... que aleshores sí que és anar al revés del món, no? És totalment al revés. Això s'ha anat perdent. I una miqueta la idea del sector és arreglar una mica els horaris. Però clar, la gent ve d'hora al matí a buscar pa. Tampoc pots aixecar-te a les 7 del matí i anar a treballar a les 8. Vull dir, de fet, sempre hi haurà algú a l'obrador que haurà de venir més aviat, no? Però bueno, tot això es va arreglant.
Daniel, què hi trobarà la gent que compri el teu llibre que acaba de sortir, com dèiem ara, del forn? Perquè clar, per una banda vens pa i per l'altra fas un llibre perquè la gent faci pa a casa, no?
Mira, trobaran de primeres 100 pàgines de teoria que la gent diu, madre mia, no? Però bueno, hi ha moltes fotos, hi ha molts quadres, hi ha doble espai, i el que pretenia era explicar el per què succeeixen les coses i explicar tot el que passa durant tot el procés, durant tots els passos del procés, que la gent entengués, perquè moltes vegades s'hi posen, però, ostres, però per què passa això, no? Llavors, explicar-ho molt bé, com si fos per mi, que jo no era un bon estudiant ni tampoc havia anat a classes, i explicar-ho bé perquè la gent tingui una idea bàsica. El tema dels llibres de pa, contra més en surtin, el que fa és pujar el nivell de la panaderia, que tothom entén més de pa, i al final es posa en valor també el nostre ofici, perquè ho fan a casa i pensen, ostres, doncs això és difícil, i a més, si hagués d'anar la nit a fer-ho, encara més difícil, no? Llavors, posen una mica en valor tot allò que fem, no?
Jo crec que sí que, clar, és molt bonic fer un dia pa a casa, però fer-lo cada dia, diguem-ne, amb el nivell de vida que solem tenir ara, no? Que sembla que necessitem més hores del compte de les que tenim, que de fet tenim les mateixes que fa 30, 50 i 200 anys, no? Però ara, no sé, no sabem, no? I per una banda tenim moltes ganes de fer coses i per l'altra cada vegada tenim menys temps perquè l'utilitzem per altres coses. Però sí que és veritat això que dius tu, que segurament això fa que després la gent digui, carai, tu, aquest pa, el que costa fer, no? I a vegades que això també va una mica, diguem-ne, en qüestió de preu, no?
Sí. A veure, jo crec que hi hagi literatura sobre pa o sobre cuina o sobre gastronomia, el que fa és posar en valor aquests oficis que quan tothom té festa tu tens molta més feina i no pots fer festa. I això es posa en valor. I aleshores, posar en valor no és solament posar-li un preu a les coses, és també valorar l'esforç, no? La cultura de l'esforç, del dormir menys, del no tenir festa, tot això que a vegades anem i volem que ens serveixin, però no volem veure tot el que hi ha darrere, no? I parlo de les cuines, parlo dels obradors, parlo de fins i tot la gent que... O sigui, els proveïdors que reparteixen, no? Tot això s'ha de posar en valor.
Hi ha una cosa, Daniel, que tu no la perds mai perquè et veiem fent unes performances aquí, que jo no sé si les fas a la nit quan estàs sol, tot i que a vegades estàs acompanyat, eh?
Ja. No, bueno, vaig fatal, ho sé, però bueno, tinc la vergonya, no? La no vergonya, diguéssim, de posar-me a ballar de tant en tant i aixecar els ànims a tot el que em segueix i tal, i la gent me demana que ho faci. I vam començar una mica de broma i al final, bueno, el meu objectiu és que vingui la Shakira a l'obrador i ho anem buscant. Jo crec que la tinc fregida, però no vindrà.
Vols dir que no vindrà? Doncs pues mira que li agrada com a mínim, és una mica cuinetes. Jo no sé si ho fa molt, però és una mica cuinetes la Shakira.
Ja. Jo crec que hauria de venir. Jo crec que hauria de venir. Des d'aquí, des del teu podcast, li demano que vingui, sisplau.
Fem una crida a la Shakira, jo no sé si ho podem arreglar-ho d'alguna manera, perquè ara no sé si està aquí, si està a Miami o tot això, però...
Aquí, crec que està per aquí.
Si no, podem fer una cosa, que vingui primer la Rosalia i després podeu mirar, sí. Si Ania Tella, també vinc jo.
La Rosalia també la tinc una mica afegida, perquè també fem les cançons que fa ella i també ens agradaria que vingués.
Daniel Jardà, que com dèiem acaba de treure aquell llibre del forn i que de fet a Barcelona te'l va presentar un bon amic i a més d'aquí de la Fonda, que l'Òscar Gómez, que ens fa cada vegada, cada dia que traiem un programa a la seva guia Virgínies amb els restaurants de cuina. Clar, ara parlàvem precisament dels restaurants i te'n dones compte de que va variar molt, no? Això de la moda, tu ets també d'aquella època on vam veure a la nostra, diguem-ne, joventut, de que els restaurants deixaven el pa de tall que anaven cap a pans petits i ara tornen a anar a pa de tall.
Sí, jo quan vaig començar havia la moda dels panets petits de sabors, de nous, de tal, que va ser com una tortura, perquè clar, pa petit, poc sabor, no? Que una peça gran sempre aconsegueixes més sabors, més aromes, i va ser una pena, va ser una moda... Jo crec per comoditat, per no tenir que estar tallant, que no s'embrutés, les molles, no, per sobre la taula. Era una... Va ser una moda. Per sort, hem anat a pans de massa mare, grans, no, al tall, que fins i tot el client se'l pot tallar. Jo crec que anem pel bon camí. I al final puja la cultura del pa. Quan en un restaurant et treuen un pa i te l'expliquen, Jo crec que també ajuda que la gent entengui i posi en valor el pa.
Explica'ns el secret, diguem-ne, de fer un pa, home, no et diré com en Daniel Jordà, però poder fer un bon pa a casa, i que aquí en aquest llibre ens ho expliques això amb més de 100 pàgines, que no sé quines hores l'has escrit, aquest llibre, també t'ho diré clar, no? Primer comencem. Contem, diguem-ne, que ja tenim bones farines, perquè sí, les podem comprar avui en dia, bones farines, però hem de començar per la massa mare. Això explicat, sí, diguem-ne, en poques paraules, com ho podem dir-ho?
Bueno, hi ha un capítol que parla dels preferments, que seria fer massa mare però amb llevat fresc. Això dona molta... Bueno, això facilita tot el procés. Jo recomano en el llibre llegir la teoria primer i després anar al tema dels preferments, perquè et donarà... O sigui, el preferment el que et dona és que arribis a un pa bo amb èxit, no? El tema de la massa mare porta una feina que és mantenir-la, gestionar-la, és arribar a ella, i això crec que s'aconsegueix una vegada tens un cert bagatge amb el pa.
Hi ha una cosa important també, que és això de, que sempre diem del repòs, no? Una bona massa ha de reposar.
Sí, o sigui, al final, paciència ve de pa i ciència, no? I aleshores el tema d'anar a poc a poc, el que fa és extreure tots els sabors dels cereals per arribar a un bon pa. Llavors, val la pena anar a poc a poc, posar poc llevat i anar deixant... Sobretot el tema dels reposos és important, sobretot a l'hora dels amassats, també la fermentació, i és la base d'arribar a bon port.
Hi ha una altra cosa que és molt important, que jo sempre penso, ostres, com ho fan per fer d'una cosa tan senzilla, no? Com és la farina, aigua, una miqueta de llevat o una massa mare, una miqueta de sal, que hi hagin tantes crostes diferents, no tants pans amb tanta... Que la crosta, diguem-ne, jo crec que defineix molt el pa en si.
Sí, al final és un tema de probabilitats, no? Al final, amb quatre ingredients, hi ha tots els pans que et puguis imaginar. I és la màgia que hi ha, no? De que amb poca cosa i cada zona va a la seva manera i treu uns pans diferents d'un altre, estan fins i tot al costat. Bueno, jo crec que és la màgia que hi ha, que amb quatre ingredients a tot el món hi ha pans a tot arreu diferents. I bueno, és... Clar, pots jugar amb la hidratació, pots jugar amb el tipus de farina, pots jugar amb la sal, pots jugar amb el llevat... És que hi ha tants factors que és la riquesa del nostre ofici.
Barcelona té una bona aigua per fer pa?
Sí. Mira, ja una vegada vam fer una trobada de forners de tota Espanya. Vam fer a Vilanova, a casa del Jordi Morera, hi havia gent de tota Espanya, de tota Espanya. I la idea era de que tothom havia de portar una garrafa de 5 litres del seu obrador per fer pa. Llavors es va fer pa, la mateixa recepta, la mateixa farina, la mateixa hidratació, tot igual, i fèiem el mateix pa, la mateixa recepta. Vale, el pa que va quedar millor era l'aigua del meu obrador. Llavors jo vaig dir, vendo agua, perquè, clar, perquè tal. Però hi havia gent de Madrid, Madrid de l'aigua que tenen és aigua subterrània i tal, que té més, en principi més propietats per fer un bon pa. Però en principi l'aigua que surt de l'aixeta és bona. Hi ha zones d'Espanya que tenen més cultura d'aigua, per exemple, la Galícia, qualsevol poble té la seva font, té la seva aigua. Llavors tenen... Aquí a nivell sanitari has d'utilitzar la de l'aixeta i va bé. No, que en llocs que hi hagi una bona aigua passarà millor, però aquí Barcelona té una bona aigua.
Hi ha una cosa que ara a mi fas pensar, i jo recordo fa molt temps, amb el tema de l'aigua i les illes, sobretot quan menys aigua de dessaladora, no? com pot ser, per exemple, a les Illes Canàries. Amb això sí que hi ha certs problemes, eh? No, sí, el pa no sí, és igual, sí, eh? No. Ni el gust.
No, depenent on estàs, jo recordo amb un amic que fem cursos a Gluten Morgan, que va anar a una zona petrolífera a fer pa, i no va veure... O sigui, va arribar, va preparar la seva massa mare amb l'aigua del grifo, però no va llegir els lletreros que posaven que del grifo no es podia utilitzar per beguda humana perquè tenia, bueno, que es filtrava algun tipus de residu de petroli, i ell recorda sempre que allà no li va anar bé el pa. Llavors havia d'utilitzar aigua de cisterna que venia per consum humà, i llavors té molta importància l'aigua, però qualsevol aigua va bé. No, bueno, quan hi ha aquests casos que tu has comentat, no, jo, pues, hi ha problemes.
Daniel, tu ets un fèrrim, diguem-ne, seguidor dels concursos, i hem vist que aquest any, diguem-ne, o aquesta temporada última, ha sigut guanyador d'uns quants premis.
Sí. Bueno, al final vam aconseguir guanyar el de Panettone, ja feia anys que anàvem darrere. Teníem un molt bon panettone, però no havia manera el dia del concurs de que quadrés tot, no? I finalment, doncs mira, aquest any ens ha tocat, i amb un any difícil, la veritat és que el premi ens ha ajudat molt.
Hi ha una cosa que ara parlaves d'en Jordi Morera, un gran amic també de la Font d'aquí, Catalunya Ràdio, que ell sempre diu, un bon pa, un dia el pots fer. El que és difícil és fer el mateix pa molt bo cada dia.
Sí. O sigui, fer pa és fàcil. Això també ho diu el Barriga, és la seva frase cèlebre és fer pa és fàcil, fer un bon pa no és tan fàcil, i fer bon pa cada dia és molt difícil. Hi ha moltes coses que afecten, la humitat, la farina, hi ha molts aspectes que poden fer que un pa no vagi bé o no quedi tan bé. No?
Quants anys portes ja fent pa?
Uf, jo molts, jo sé, fent pa, jo tinc records d'ajudar des de petit, perquè, clar, vius a l'obrador, jo vaig néixer a l'obrador, que és molt diferent, obres una porta. Recordo una entrevista que li van fer a un dels Roca, que deia, clar, és que vam néixer en una casa de menjars, en una senzilla casa de menjars on tu remena això, fes aquí, fes pues, el mateix. Llavors, això et dona... que no saps quan vas començar a fer pa. Però sí, jo recordo amb 12-13 anys, ja fijo, que cada dia, bueno, després de sortir del col·le, et tocava alguna coseta, fer pa ratllat. Jo m'he cansat de fer pa ratllat. Per sort ara no el fem, però hi era una cosa que ajudàvem, i qualsevol cosa. Jugar i treballar era pràcticament el mateix.
Ara sentíem que pitava un dels forns i veiem aquí un reguitzell de brioixos, que de fet hi ha un capítol en el llibre que parles del brioix. Jo em torna boig el brioix. De fet, sempre dic, ara potser algú es dirà, ei, doncs jo ho faré. Jo sempre dic que no hi ha, diguem-ne, una fleca només especialitzada en brioixos, una brioixeria, no?
No hi ha, no. No, bueno, és un món híbrid entre pastisseria i panaderia. I és, bueno, és el món que ens uneix una mica amb els pastissers. Hi ha panettone al mig, no? I, bueno, ara aquests que han sortit és el Hokkaido, és un brioix japonès, que, bueno, així, si parléssim dels brioixos japonesos, tenen, és que els japonesos tenen aquesta sensibilitat de fer servir nata, mantega i llet, que al final és el mateix, però canvia el tant per cent de greix, no? Llavors, saben jugar fins i tot amb aquests matisos de, i fer un brioix que no té massa mare, que no té preferment, que solament porta llevat, però queda brutal, no? I, bueno...
I si haguessis d'explicar una diferència entre aquest Hokkaido i el brioix convencional, diguem-ne, que estem acostumats a, que estàs acostumat tu a fer, com diries que és? És a dir, com li expliques a un client, en poques paraules, quina diferència hi ha gustativament parlant?
Bueno, el Hokkaido, com tot el japonès, és com més lleuger, més tou. També porta una... No porta massa mare, però porta una cosa que diem tanzong, que és una manera de posar... d'afegir-li, no em sortirà la paraula, bueno, com si ho fos la patata, almidons, posar més almidons a la recepta perquè quedi més humit i més tou, no? I això és una cosa que els japonesos en saben molt. I aquesta seria una mica la diferència, no és solament mantega i ou, sinó que hi ha llet, hi ha aigua, hi ha el tanzong, vull dir, hi ha com una sensibilitat diferent, no? Ni millor ni pitjor, però hi ha algú més que amb un brioix francès, per exemple.
Podríem estar parlant de tots els capítols que aquest llibre, però deixarem que la gent per aquest Sant Jordi vingui aquí al Panis Creativos d'en Daniel Jordà i el compri, que així se l'emporta signat, sí, i que de passada agafi un Hokkaido d'aquests o qualsevol tipus de pa. Però abans de marxar, m'agradaria fer-te posar-te un petit repte. Som a la primavera del 23, just a les portes de Sant Jordi, i mira, t'he portat unes pàgines en blanc, que és un diari, que la data és el 2033, d'aquí 10 anys. A on veus en Daniel Jordà d'aquí 10 anys?
Jo... Uf, 10 anys, madre mia. Jo m'agradaria veure'm ensenyant i... ensenyant el que sé i possiblement viatjant i possiblement fent assessories o... Ara estic molt, molt enganxat a l'obrador, no? Perquè pràcticament no me'n puc moure. El fet de tenir 10 anys més i poder treballar... Mira, sempre havia pensat abans de jubilar-me anar a treballar amb un estrella Michelin i viure el tema del servei, no? de la bogeria del servei, no? El servir, el tenir els pans a punt, el no sé què, i no descarto en algun moment per a algun lloc d'aquests.
Això no pateixis, això ho arreglem, no cal que estiguem 10 anys, eh?
No, vale. No, però de moment, bueno, ara preparem, ja estem entrenant pel campionat del món de Panettone, que anem al novembre. Vull dir que tenim feineta d'anar preparant coses i tal. Però bueno, la idea d'aquí 10 anys és que passen tantes coses en poc temps que 10 anys sembla, i més ara, no? Que canvien tant les coses en un moment. No?
Daniel, hi haurà una quarta generació Jordà de pa? Tu què creus?
Hi haurà alguna quarta, potser d'algun germà meu. No, dels meus no ho crec. Jo tenia l'esperança, la gran esperança blanca meva era la meva filla, però bueno, va tenir aquell problema i tal, llavors m'ha canviat la bata blanca de forner per la d'infermera i bueno, hem perdut una mica ja, però bueno, al final han de fer el que els agrada i ja està.
El millor sempre és veure que siguin feliços, no? Sí. O tu mateix amb el teu pare, només veure't, diguem-ne, la cara de felicitat. O quan et veiem a les xarxes socials amb la cara de felicitat i amb aquests balls, que tu dius que no balles bé, però jo crec que tens un ball molt sexy, veure aquesta cara de felicitat quan treus el pan, jo crec que això és el millor que un pot demanar, no?
Sí, bueno, que al final un ha de buscar allò que li agrada i donar-ho tot allà. Jo els he dit que facin el que els agrada i que mirin de ser els millors sempre o anar millorant sempre i ja està. Però sí que vols que almenys facin el lloc que els agrada.
Daniel, gràcies per compartir la teva saviesa panarra.
Bueno, gràcies a tu per venir. Un honor tenir-te aquí a l'Obrador amb nosaltres. Un dia has de venir a treballar.
Això, a les 2 de la nit. Jo soc de matins, eh?
Sí. Bueno, és igual, t'esperem.
de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Bon dia, John.
Bon dia.
Avui no som al Born.
No, avui estem al carrer Gelabert, al número 42.
Fa uns mesos que vam venir i ens vas explicar que tenies un projecte per obrir de pastissos de formatge i vins i ja està obert.
Ja estem en marxa, portem dos mesos, vam obrir el 19 de gener i res, amb ganes de que la gent ho conegui, que vingui i tasti.
I és que avui, a més d'estrenar, diguem-ne, aquí un obrador de pastissos de formatge, també estrenem llibre, no? Llibre de John Cake.
Sí, 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 teníem moltes ganes i hem treballat molt. I la veritat que, doncs això, un llibre que explica una mica la història nostra, la història del pastís de formatge. Explica també com s'elabora el formatge, perquè la gent entengui tot el que hi ha darrere i tota la feina que hi ha darrere d'un formatge. I després, unes quantes receptes on compartim algun secret.
Ah, algun secret que compartiu, però precisament una de les coses que recordo quan vam fer l'entrevista va ser que tu deies és que el gran secret és que no hi ha secret. Tothom sap la recepta, per exemple, dels grans clàssics pastissos de formatge del País Basc o algun de Madrid, i això tu ho tenies molt clar des del principi.
Sí, de fet, hem inclòs unes petites receptes homenatge a tots aquests grans, com poden ser la Vinya, Zuberoa i molts d'altres, donant-los-hi el nostre toc personal, per diferenciar-los una mica de la recepta original, anem a dir. Però sí, al cap i al fi són els mateixos ingredients. Vull dir, aquí no hi ha cap més secret que proves i mil proves fins que trobes el punt, la quantitat dels ingredients i el punt de forn exacte.
John Cake, un llibre de Planeta Gastro fantàstic, de tapa dura, que, escolta, estic veient aquí i per una banda hi ha el pastissos de formatge, però com l'altra, tu dius molt bé, t'has ajudat de molts formatgers i formatgeres artesans i artesanes de Catalunya que t'han deixat entrar a casa seva.
Sí, hem tingut la sort de que ens han obert les portes de moltes formatgeries i esperem, com vam dir l'altra vegada, vaig dir que tenia ganes de fer pastissos amb formatges artesans d'aquí de Catalunya. Encara no hem pogut començar perquè anem una mica, bueno, amb una obertura, no?, amb les complicacions que això comporta, però sí, sí, tenim moltes ganes de que els formatges artesans també tinguin el pes que toca dins d'aquesta botiga.
Un llibre que diu molt de sí, que hi ha antropologia, com deies, que hi ha història, que hi ha records, que ara segurament, després d'aquests 7 o 8 mesos, molta més gent encara coneix en John Cake, què és el que hi ha en aquest llibre de personal de tu, John?
Home, hi ha una mica d'explicació de la història, no? De com un enginyer acaba fent, un enginyer aeronàutic acaba fent pastissos de formatge i com la vida a vegades et porta per camins que no t'esperes, perquè, com m'he dit moltes vegades, aquest és un projecte que va començar amb moltes ganes de fer un pastís de formatge xulo i diferent, i el negoci ens ha portat per davant i hem acabat obrint dues botigues quan potser el somni era acabar obrint una al cap d'un any de projecte, no? I aquí estem dos anys després amb la segona botiga. O sigui, la veritat és que tota aquesta història i com arribem fins aquí està explicat al llibre també.
Clar, una de les coses interessants també a vegades és parlar de l'empresa, no? Podem parlar d'un producte, podem parlar d'un projecte, d'un restaurant, però quan parles també d'emprenedoria i sobretot tu que, escolta, segueixes sent tan jove com abans, només tens uns quants mesos. No sé si has canviat d'any o no ja, en aquests dies.
Sí, ara estic als 32 anys, però sí, sí, com bé dius, moltes vegades ens oblidem de la part empresarial que hi ha darrere d'aquests projectes, que al cap i a la fi han de ser projectes que, a part de macos, a part d'agradar, han de ser rentables. I crec que a dia d'avui, tal com estan les coses, és molt important mantenir aquesta rentabilitat i poder defensar, a part d'un producte, un model de negoci.
A veure, a part dels pastissos que fan John Cake, tu, d'aquests altres pastissos que has tastat per les Espanyes, va, mulla't una mica, John. Quin és el que té el cor robat?
Ostres, doncs sempre recordo el del Faro del Puerto de Cádiz, que és on vaig tastar per primera vegada un pastís de formatge amb formatge blau. Aquell era un pastís de formatge superintens i la veritat és que sempre me'n recordo i és potser un d'aquells amb els que em vaig fixar quan vaig començar a fer les meves receptes.
Un restaurant que també el fill, molt jove, ha agafat les rendes del negoci del restaurant i també fent aquests petits canvis que es fan a vegades amb aquests restaurants tan clàssics, no? Escolta, entrem a la botiga o no?
Endavant.
Vinga, va, entrem una miqueta a veure, perquè, escolta, he sentit unes senyores aquí, que ara quan entrava, que deien que no tens els mateixos pastissos un costat que l'altre. Clar, no sé quins haurem de triar aquí.
No, aquí hem volgut canviar una mica la carta, hem mantingut el nostre clàssic, això sí, i després hem incorporat el Sant Simón, que és un formatge titilla gallec, fumat, manxec i Valdeón. Al final és un formatge blau intens també, però per canviar una mica el Cabrales. Xocolata l'hem canviat per xocolata negra i aquí tenim com a fixa el de cafè i galetes Lotus. Ja que aquí tenim el cafè d'especialitat de Tornado, doncs aprofitem i tenim un pastís amb cafè.
Home, poder fer un bon pastís de formatge i també fer un bon cafè, clar, això, hi ha molts llocs que fan cafès, però quan tens un cafè de veritat i sobretot persones especialistes que els saben fer, professionals del món del barista, costa de trobar això, eh?
Sí, és veritat que a Barcelona probablement sigui una de les ciutats on més cafès d'especialitat hi ha, cada vegada n'hi ha més, i la veritat és que és una alegria veure com s'està canviant el cafè industrial per un cafè que cuida el productor, que cuida la procedència, que torra d'una manera, torra bé. A part, doncs, es tanca aquest cercle, no? I podem donar visibilitat també a petits productors, a petits torradors. La veritat és que és un món superxulo. Nosaltres encara estem començant, vull dir, ens falta molt per aprendre, però la veritat és que estem molt agraïts també de l'ajuda que ens ha donat Tornado en aquest sentit i que ens ho ha facilitat tot.
Va, diem John Cake and Wines, cafès. Veig també que tens uns licors especials només fets per tu, em sembla, aquests, no?
Sí, tenim els destilats de la destilateca. La veritat és que vam començar a treballar amb ells fa més d'un any amb idea de tenir-los al local i ara que ja tenim al local doncs els podem oferir a copes. Jo sobretot recomano que si algú pot venir per aquí aquest estil de Cabrales i xocolata, que és una de les, jo crec que, joies de la corona, i el de Torta del Casar amb trompetes de mort i nips de cacau, que també és molt, molt xulo. I la resta, doncs, deixar-se aconsellar i deixar-se portar.
Clar, és que jo estava pensant, suposo que deu ser molt diferent, no?, la persona que ve, per exemple, al matí o que ve a la tarda, com consumeix, no? Una cosa és consumir, per exemple, un tall de pastís de formatge amb un cafè amb llet o amb un te, amb una infusió, o amb un cafè. L'altra és més a la tarda, no?, amb un vi dolç, amb un moscatell, no?, amb una garnatxa.
Sí, doncs pel matí, òbviament, no ens trobem molta gent que estiri de cap al vi. Potser els caps de setmana una mica més, però sí que veiem aquest canvi, que pel matí hi ha molt més cafè, per la tarda estem intentant que la gent consumeixi més vi, en el sentit de creiem que és el maridatge perfecte. Tenim una carta molt potent que va fer Partners in Wine, amb Rubén Pol al capdavant, que ha sigut sommelier de Disfrutar durant molt de temps, i realment tenim una proposta de vins que creiem que és molt xula, amb més de 30 vins a copes, i de moment estem començant a introduir-ho perquè la gent pugui tastar i pugui conèixer com funciona aquest maridatge i que realment doncs, tots tenim en ment el vi amb el formatge, doncs aquí només hi afegim una part dolça, però segueix funcionant.
John, ja t'estàs entrenant per signar aquest Sant Jordi?
Sí, ja tenim el canell entrenat, no, home, amb moltes ganes de que arribi, a veure si s'anima la gent a venir i estarem encantats de rebre tothom que vulgui venir.
John, moltes gràcies.
A tu, Pep, que vagi molt bé.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Joan Roca que diu: no em conformo només amb donar de menjar. Vull crear emocions. I això és el que volem fer aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Cada vegada que escolteu un nou capítol de la Fonda, crear-vos emocions, perquè a nosaltres ens encanta divulgar i defensar el nostre patrimoni gastroalimentari. Esperem que us hagi passat bé i ens tornem a trobar, si tot va bé, la setmana que ve. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.